Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
I de cop van entendre-ho tot.
Ràdio Volta.
Pensava si era fàcil o innocent. Si la força era l'òptima per bé.
S'acosta el juliol, s'acosta el Tour i molts comencen a veure les orelles al llom. Coses de la vida i dels reglaments ciclistes, ara mateix els equips tenen dues pors. La primera, la Covid. Hem vist com el Tour de Suïssa, dels 152 ciclistes que van començar la cursa, només l'han acabat 76, la meitat. Ciclistes afectats pel virus, equips sencers retirats, precaució extrema. Tot importa per estar a punt per la sortida del Tour de França en condicions. D'altra banda, Eusebio Unzué, amb 40 anys de trajectòria a l'estructura de l'actual Movistar, ha posat aquests dies el crit al cel per la situació del seu equip. I tot pel model de categories establert per la UCI, en el qual cada corredor suma punts en funció dels seus resultats. Això fa que cada equip ocupi una posició determinada en una mena de lliga, de classificació, en què sumen els punts dels seus millors corredors. Al final d'aquesta temporada s'acabarà un bloc de 3 anys i tocarà posar ordre i veurem quins equips es mantenen com a World Team i quins dos baixen a Pro Team. El Movistar, lluny de les estructures més potents econòmicament del pilot, es troba a la part baixa i això ha encès les alarmes i han aparegut les crítiques al sistema. Arrenca aquí una altra Ràdio Volta Pre-Tour i ho fem amb noms propis. Roger, Martí, Marc, Joel, Pau, Iris, Mireia, Martina, Mireia... La fornada de ciclistes catalans que tenim actualment fa goig i convida a ser optimistes. Avui, un d'ells, amb victòria d'etapa a Occitània, passarà per Ràdio Volta. Abans, però, ens posem al dia amb un extens i molt variat resum sonor del que ha passat aquests últims dies. Estigueu atents, que avui tenim molta teca. Preparats? 3, 2, 1... Sintonitzem Ràdio Volta.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Pour l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, la 8e de la saison pour cette formation dont les talents éclatent au grand jour en 2022 et la 5e victoire à titre personnel pour Marta Cavalli. Marta Cavalli qui...
Um sprint final em Torres Vedras com nova vitória da sueca Natalia Kund, que esta sexta-feira conseguiu cruzar a meta em primeiro lugar. Foi em Vila Franca de Xira que tudo começou. Natalia Kund, da equipa espanhola Massi Tactic, já se preparava para o que vinha.
We're still going now, but when are they going to launch? Look to behind because Pidcock is there waiting and ready to go. And here goes Sagan on the left-hand side. He's going to launch it a little bit earlier. Sagan's gone to the front. Sagan has it at the moment. Aramburu's trying to come up on the right-hand side as well. Sagan's still there. Sagan's going to get it. It's Peter Sagan. Peter Sagan, and he's back.
And it's also a statement to the peloton. Peter Sagan is back.
Well, it's nice to be back.
Congrats.
If the brake does not make it and we do go for a fight in the climb, we might as well try and actually do the positioning, right?
No. That's of course the second scenario. We try to help you because you are in a good shape and why not?
Even it's not, the climb's not as hard as it seems. It will go fast.
You will be fast.
Yeah.
But they will...
We have objective because the breakaway is an objective because yesterday with Campi objective the team was react very well. So today the objective is breakaway.
2, 3. Shake. All right, here we go then. So, rock, paper, scissors. They did it. He said paper. Pogacar said rock. Paper wraps the rock. And Micah takes the stage. I absolutely love that.
Vediamo un po'. Eccolo là, pari o dispari? Ah no, Morra, carta, sì, e
carta, formica, carta e sasso.
E sasso, ha vinto Maika con la carta. Beh, ha incartato il sasso. Fantastica scena, bellissima. Mi mancava, forse vi, questa mancava il mio curriculum.
Guarda, questi...
giocarsela a Morra.
Pogačar lahko premaga tudi lakoto. Premagajte jo še vi s sveže pripravljenimi in okusnimi sendviči skrivno sestavino po Tadejevem izboru. Poiščite Tuš Express izdelke v izbranih trgovinah Tuš. Tuš, doma v Sloveniji.
Viene ahí el Care Pharma. Se va el Education First. Roger Adrià, vamos a ver. Ahí viene, viene, viene Adrià. Espectacular lo que está haciendo el equipo al principio. Viene ahí ahora el Education First. Puede rematar Valverde. Y ha ganado. ¡Victoria! Espectacular la etapa del equipo Care Pharma, que controlaron desde el principio. Y les ha salido la jugada con Rullé Adrià.
Regardez quand il a complètement changé. Voilà, Pierre Comin le félicite et il est ravi, Pierre, de voir bien que c'est un jeune coureur qui prend et qui a gagné devant.
À Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Ja us hem dit que avui el resum era ampli i sobretot variat. Hem començat amb aquesta arribada en solitari de la Marta Cavalli ara ja fa uns dies, com a primera guanyadora al Mont Ventoux en la prova en la categoria femenina, en una nova victòria del seu equip, que realment ha començat l'any molt fort. Continuat amb aquesta volta a Portugal, amb molta presència catalana. A partir d'aquí, un bloc de Tour de Suïssa, amb victòria per Peter Sagan, que torna a guanyar, i ho fa com ho sap fer ell, com una meravella. A continuació hem sentit una de les xerrades tàctiques que des de Belón ens ofereixen, en aquest cas, dins de l'equip Trek Segafredo, a dins de l'autobús en què es parla entre directors i corredors com enfocar la quarta etapa. Després hem sentit un soroll de fons d'un home esbufegant, arribant en bicicleta al final d'una etapa de muntanya, reconeixent-la just abans que hi arribessin els ciclistes, unes hores abans, vaja. Era Thomas Van den Spiegel, el CEO, el director, el cap visible de Flandes, que a més és molt alt. Aquest tio és molt alt, havia jugat a bàsquet, al Real Madrid, ara ja fa uns anys. Continuat sentint la sortida de l'última etapa del Giro Sub-23, el Giro d'Itàlia Giovanni, en victòria final, ho haureu llegit, per a Leo Heiter, el germà d'Ethan Heiter, el corredor de l'Ineos. Després hem sentit aquest parell de narracions disteses, rient, fent broma, repassant el moment que tots haureu vist també al Tour d'Eslovènia, en què Rafał Majka i Tadej Pogačar, companys d'equip, arriben junts en un final d'etapa, juguen la victòria, i com ho fan? Parlen? Ordres d'equip, des de la ràdio, ho fan a sorts, bé, ho fan a sorts, però d'aquella manera. Juguen al pedra, paper, tisora. I d'aquesta forma, amb aquestes narracions, hem après que en italià es juga al morra chinese, o en anglès, més fàcil, el rock, paper, scissors. En francès, per cert, és un xifumí. Doncs bé, amb pedra, paper i tisores va guanyar Maika. Va superar Pogačar i es van portar, per tant, també l'etapa. Pogačar, per cert, protagonista, és una figura mundial, és una estrella, d'un anunci d'entrepans a Eslovènia. També hem sentit aquest vídeo en què, si ho busqueu, veieu a Pogačar fent una mica el ninot i anunciant aquests entrepans. Eslovènia, per cert, no ho vull deixar sense citar l'excel·lent vuitè lloc final del Joel Nicolau, el de Llofriu. I hem acabat sentint com el Roger Adrià, avui el tindrem aquí, va guanyar la segona etapa de la ruta d'Occitània, un fet que li va servir, una victòria que li va servir per situar-se líder a la general. Fet el resum, ara és moment de centrar-nos en el que vindrà. Què passarà en aquests propers dies? Què ha passat? Analitzem-ho tot. Entrem al territori fletxa. 600 metres to the bike change. This is for the Tour de France, yellow jersey. Yeah. Joan Antoni Fletxa, què tal? Com estàs?
Què tal, Isaac? Bueno, aquí ja no queda res pel Tour, eh? Estem amb... ja totes les curses s'han fet, diríem, prèvies, gairebé totes, i bueno, això és qüestió de pocs dies ja.
Sí, t'anava a dir, és aquest compte enrere, amb Dauphiné, amb Suïssa, amb Eslovènia, amb alguna cosa per Bèlgica, però vaja, a mi d'aquests últims dies el que m'he fixat, que m'imagino que és el que mira molta gent, és aquest paral·lelisme, aquesta comparativa entre Pogacar i Roglic, a veure qui arriba millor, i hi ha moltes similituds, Roglic guanyant a Dauphiné, Pogacar guanyant a Eslovènia, tots dos amb companys seus fent-ho molt bé. Tu com els veus? Perquè tinc la sensació que el Tour d'Eslovènia, home, el nivell és inferior que Dauphiné.
Exacte, són comparacions molt... Vaja, no són de la mateixa manera, però no pots comparar l'esforç, el nivell que requereix dominar Dauphiné Libéré, com ha fet el Jumbo, perquè han dominat, no?, la cursa, i amb Eslovènia. Sí, clar, sempre està bé dir, seguir tots dos favorits, a part tots dos són eslovens, però la veritat és que, clar, el nivell és un altre, per tant, bueno, s'ha d'anar molt al tanto amb això.
Sí que els posaríem tots dos al màxim nivell, però, i la sensació és que Pogacar, mira si va sobrat, que no sé si vas veure aquelles imatges amb Maika jugant-se una etapa al pedra, paper, tisora,
Exacte, al final, primer de tot, no, sí que estan a màxim nivell i, com has dit, inclús per permetre's aquests luxes, no? I, bueno, per part meva jo crec que demostra molt del Pogacar. És una actitud seva que no me l'esperava, perquè és un corredor molt competitiu, encara és jove, que vol guanyar tot arreu, i que si es pot guanyar una etapa, o sigui, si es pot jugar una etapa amb un corredor com el Maika, ho farà. Però mira, és per on que, bueno, van tenir aquest pacte, aquest gentleman agreement, per dir-ho d'alguna manera, i van dir, bueno, doncs mira, arribem, li donem continuïtat i al final, doncs, què fem? Ens la juguem, no? I això, clar, és maco perquè al final, ostres, o sigui, veus que tots corredors com han volgut arribar aquí al final d'etapa i al final que com la van voler disputar. O sigui que, vaja, a mi em va agradar moltíssim també aquest detall.
Sí, home, va ser un gest també graciós, que també al ciclisme hem de tenir moments una mica més distesos, i a mi m'ha servit per aprendre que en italià es diu morra cinese, en anglès rock, paper, scissors, no sé si ho sabies, això?
No, bueno, en anglès sí, en xinès no, en quin altre idioma? En italià, no.
Morra cinese, en italià.
Això, en italià, no, aquesta no la sabia, mira que... Clar, o sigui, no ho sabia perquè no l'havia viscut mai, tampoc. O sigui, és algo inèdit al món del ciclisme. Entenc, no?, que poder ha passat pocs cops. Per tant, mira, coses que aprens, no?, noves en el ciclisme que, com has dit, no?, a nivell il·lustratiu són maques a veure.
I tant que sí. Bé, aquests últims dies també hem vist un Tour de Suïssa on gairebé hem vist més por a perdre que no pas a guanyar, i em refereixo a la Covid, perquè han començat a sortir casos i els equips s'han anat retirant de manera total. Al final han acabat la meitat dels ciclistes que van començar la prova. Un dels que s'ha retirat és Peter Sagan, i just abans que retires vaig pensar, li preguntaré al Fletxa per parlar de Sagan, perquè va guanyar una etapa, a més, de manera molt llesta, molt, molt hàbil, molt espectacular, i és un tio a qui no l'hem d'enterrar mai. Recordo que un dia amb tu, fora d'antena, em parlaves d'ell, dels seus inicis, amb unes condicions realment úniques.
Exacte, el Peter és encara un corredor jove, ja on el veus, amb molt de talent, que el talent, per tant, el té, l'edat també la té, i bueno, jo crec que ha passat per uns anys difícils, per canvi d'equip, per Covid que va tenir també, per moltes històries, no?, que al final poder, inclús, i aquí m'aventuro a dir-ho, poder la seva motivació, mira, no ha estat als nivells que estava quan era jove, no?, i quan s'ho passava també davant la bici, pels motius que sigui, però bueno, era alguna cosa que es podia percebre, el pilot o el món del ciclisme. I el fet que hagi tornat a guanyar, com has dit, a Suïssa, amb un sprint llarguíssim, amb tot el seu potencial, és que hem tornat a veure el Sagan de sempre. I era una cosa que jo personalment ho tenia molt clar, que no l'havien d'enterrar. I jo deia també, aviam, van voler enterrar el Cavendish, vale, fa uns anys, i veig per on 15 anys ha fet després de tot el virus aquell que va passar, no? Jo crec que hi ha corredors que no els pots enterrar, perquè sobretot són ells els que han de dir quan... O sigui, tenen tant de talent que has de respectar que siguin ells, no a l'espectador el que digui no, tu ja estàs cremat i deixa-ho de córrer, no. O sigui, un corredor amb aquest nivell, jo crec que has de ser molt prudent a dir-ho, no? I de vegades és molts cops la premsa, que poder certa part de la premsa, no tota, Hi ha molta part que bueno, és fàcil per ells acreditar cert tipus de titular o generar cert tipus d'escrit. I això ho vam veure amb el Cavendish, no? I que ell ho va dir sincerament. És que jo estava cremat i no sé què ho va dir la premsa, no vaig dir pas jo. I aquí et demostra això, no? el fet de la importància de respectar a tot corredor, però sobretot un talent com el Sagan, com el Cavendish, els has de deixar i se'ls ha de permetre aquests errors i aquestes temporades buides, poder i tranquil·litat, perquè ben segur tornaran com ha tornat el Sagan ara.
Home, i és una molt bona notícia, que torni, perquè és un ciclista capaç de guanyar de moltes maneres. És cert que ara ha sortit molta oposició, molta competència. No recordo com ho deies tu fa uns dies, que els seus inicis, que ell era capaç de guanyar de moltes maneres diferents, però d'alguna manera ell encara no ho sabia, no?, que tenia tot aquest potencial, i no és que es posés nerviós, però li costava una miqueta més resoldre.
Clar, potser aquesta incertesa, no?, de dir, ostres, què faig? Intento resoldre, ho vam comentar, no?, en un podcast anterior. Aquesta ansietat de dir, com he de resoldre? Escapant, atacant de lluny, atacant de prop, esperant a l'esprint. Clar, amb un corredor que té tantes opcions com és el Sagan, jo, perquè això em va passar amb una Gante i Evergreen, no?, que ell anava amb un grupet ja que es va tallar a meitat de cursa, per ventalls, i clar, ell era molt superior, i això que ho veus, és que aquest nano avui s'endú l'etapa com vol. I jo inclús, perquè ell volia atacar de lluny, i jo li deia, me'n recordo, li vaig dir, tu estigues tranquil, que aquesta la guanyes, guanyaràs com vulguis, pots guanyar l'esprint, com vulguis, ja ho veuràs, però és que és tan clar que guanyaràs que estigues tranquil, no? I al final va guanyar també, no va esperar l'esprint, però va fer un esprint d'un quilòmetre, un quilòmetre i mig, no? I va ser aquella Gante ben famosa que va arribar fent un cavallet. Doncs el Sagan és això, no? És un corredor, quan era jove sobretot, que podia guanyar de moltes maneres, però que ell no ho sabia. En aquest sentit, per ell era tot nou, i nou, un corredor com ell, nou d'aquest esport, doncs era interessant veure com no tenia aquesta experiència, no? per dir, bueno, estar tranquil en certes situacions i intentar guanyar quan poder, no, bueno, amb més paciència, sortien tots guanyant.
Saps què hauries de fer un dia? Escriure un llibre de totes les coses que has viscut i no has explicat, perquè són molt bones.
Bueno, amb el podcast aquí ho acabarà explicant tot, o sigui que haurem de transcriure tot això.
Bé, ja ens repartirem els drets. Escolta, ara parlarem amb el Roger Adrià, que també és molt jove, també té molta qualitat, també és d'aquests que s'ha guanyat de diferents formes i que va guanyar Occitània, o sigui que a veure què li podem treure també.
Bueno, sobretot molts ànims i l'enhorabona, sobretot, i bueno, amb el que li queda per recórrer segur que hem de parlar d'ell moltes més vegades de la que ho farem avui.
I tant que sí. Joan Antoni, una abraçada, moltes gràcies.
Igualment, fins la propera.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Bé, fa una estona us ho dèiem, n'hem parlat amb el Fletxa. Avui tenim un protagonista excepcional, un que ha aixecat els braços aquesta setmana, és català, ha guanyat una etapa al Tour d'Occitània, a la Ruta d'Occitània, és el Roger Adrià, que passa per Ràdio Volta. Roger, què tal, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé.
I benvingut aquí a Ràdio Volta, l'espai de ciclisme de Catalunya Ràdio. Per cert, ja ets a casa, suposo que aquesta última etapa va acabar no gaire lluny.
Sí, tota la volta era aquí al costat de Catalunya, la regió està aquí a prop, i bueno, no va acabar gaire lluny de casa i ja vaig poder descansar bé.
Com han estat aquests dies? Perquè a banda de la competició, amb tanta calor m'imagino que ha estat molt més dur del que és habitual, no?
Sí, amb aquestes temperatures tot es fa el doble d'exigent, costa molt més recuperar d'un dia a l'altre, la hidratació, bueno, és tot molt més complicat, no? Pateixes molt, i encara que només sigui una volta de 4 dies, acaba passant bastanta factura.
Però m'imagino que guanyant tot es porta millor.
Sí, i tant. Quan guanyes, les cames ja no fan tan mal com altres dies.
Escolta, ens has d'explicar com va ser aquesta victòria, la segona etapa de la Ruta d'Occitània, en una etapa, a més, molt curta, no sé si van ser 34 o 35 quilòmetres. Com va ser aquella etapa i com va ser la victòria?
Bueno, doncs era una etapa que tenia marcada, però al final se m'adapta bé a les condicions, i al final, bueno, van tenir que retallar l'etapa perquè algunes regions per on passava tenien una onada de calor i es prohibia fer competicions esportives. així que bueno, ens vam tenir que adaptar al nou format d'etapa, que bueno, va ser una etapa molt nerviosa, super ràpida des del principi. Al final estem acostumats a fer llargues distàncies i una etapa així doncs era com una contrarrellotge per tots, i això, molt explosiva, i bueno, el desenllaç va ser el que esperàvem.
Ara parlarem del moment exacte de la victòria, però sí que és cert això que deies, que clar, no sé si vau haver de variar l'estratègia que ja teníeu pensada, perquè a més em sembla que hi va haver alguna fuga, vau haver de treballar de valent, no sé si la xerrada prèvia va variar molt, perquè trobar-vos davant d'una etapa tan curta realment és estrany.
Sí, bueno, no va canviar tant, perquè al final la carrera va ser semblant, i jo crec que els rivals haguessin sigut els mateixos. Sí que a mi em feia més cosa, perquè al final, al ser tan curta, els sprinters purs com Arnaud Demar i això, jo creia que anaven a disputar l'etapa, cosa que si s'hagués fet sencera, jo penso que no haguessin arribat, i per això hi havia més dubtes, però bueno, va ser la mateixa estratègia. Al final teníem clar que podíem lluitar per la victòria i teníem que agafar la responsabilitat de la carrera.
Com dius, era una etapa, un final que s'adaptava a tu. No, crec que no era un sprint molt net o molt clar, sinó que picava una miqueta cap amunt. Tampoc no sé si es veia la línia d'arribada perquè feia una mica de revolt. Com era?
Bueno, acabava una cota de 2 km al 5%, per lo que no era un sprint a l'ús. Arribaves amb molta fatiga a l'esprint, i bueno, la recta final era d'uns 300 metres, que sí que veies la línia d'arribada, es feia llarg perquè la veies al fons i picava cap amunt després de l'última curva, i això va ser bueno, un esprint d'aquests agònics.
Agònic, eh? No hi ha millor manera per definir-lo. I el que sí que m'has d'explicar, perquè em vas fer patir, aquell gest mirant enrere a pocs metres d'arribar, què et va passar pel cap? Perquè no sé si tenies a Valgren molt a prop. Què va ser aquell gest?
No, al final jo crec que també des de la càmera frontal es veu com que tinc a Valgren més a prop, però estic esprintant en paral·lel amb ell, i quan ja veig que senta, em giro com per veure'l, i veig també que venen, que no m'havia fixat, venen per l'esquerra també una Total Energy, i llavors és quan torno a donar les dues pedalades per assegurar la victòria. Però bueno, és això, havia vist que Valgren ja s'havia rendit, i res.
Molt bé. Clar, estàveu encara en plena cursa, encara queden dues etapes més, però tampoc es guanya cada dia. De fet, com a professional, crec que és la teva primera victòria. Com ho vas celebrar? Vas parlar amb algú en concret? Vas tenir alguna trucada ràpida? Vas centrar en l'equip? Va ser un dia tranquil? Com va anar?
Bueno, doncs al principi vaig parlar amb la meva família, amb els meus pares i els meus germans, i ja després amb l'equip vam celebrar-ho a la tarda, i a l'hora de sopar vam brindar, i res, a pensar ja en el dia següent que teníem una etapa exigent i un lideratge de defensa.
Vas somiar o vas creure que aquest lideratge es podia mantenir? Perquè al final homes importants com Michael Woods, ostres, són gent de molt nivell, eh?
Sí, jo pensava en poder-lo defensar, perquè també l'etapa l'havia reconegut unes setmanes abans i m'agradava bastant. A més, crec que venia en bona condició, com per exemple en el Momento, a una etapa d'alta muntanya, estava a un gran nivell. I sí, pensava en defensar-la, o si més no, posar-li molt difícil si ens volien batir.
El que sí que demostra aquesta victòria... És la primera, com a professional teva?
Sí, exacte.
El que anava a dir, el que sí que demostra que tu ets un tio que per condicions realment ets un rematador, ets un guanyador, tens aquesta punta de velocitat en finals així una mica complicats. Primera victòria com a professional. És cert que ets jove, però això demostra la dificultat de poder aconseguir guanyar alguna etapa.
Sí, al final guanyar professionals és molt, molt, molt complicat, perquè, bueno, igual que com jo, ja a la mateixa cursa hi ha 20 més amb una punta de velocitat molt bona i amb un nivell molt alt, i més jo penso que sobretot aquest any, no? Les curses estan molt cares per al tema dels punts UCI. Qualsevol cursa sigui de la categoria que sigui, hi ha una participació molt elevada i s'està fent que sigui la competència molt, molt alta.
Bé, doncs esperem que aquesta sigui la primera de moltes, que a partir d'ara hagis obert ja el tap i que en vagin venint, tot i que, suposo que ho saps, també estaràs una miqueta més vigilat.
Sí, sí, sí. Bueno, però jo crec que ara ja ens hem vist capaços de poder rematar i penso que vindran més, sí.
Això ho demanem sempre a tothom. La propera, perquè la gent no pugui seguir, la propera cursa on la tens?
La propera és al Campionat d'Espanya, aquest diumenge.
Aquest cap de setmana que ve, sí, sí, i tant. Doncs mira, bona oportunitat. També és a Mallorca, eh?
A Mallorca, sí.
Doncs a veure com van les coses. Roger, moltíssimes gràcies, que tinguis molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Il y a de l'or en barre, du bronze et de l'argent, l'écho d'une guitare, des fontaines d'Orient. On y va promener sous la vieille sono. Elle joue parfois Bob Marley, il fait toujours beau. Tu verrais la joncaille, les perles et les diamants, des sourires en pagaille, un peu tous les accents. Ça sent le poulet frit sous la vieille sono. Elle joue parfois du shabby, il fait toujours beau. Viens avec moi au marché du soleil.
Et de la mosquée de Marseille, dans ses ruelles, on se dépêche pour acheter.
Viens avec moi au marché du soleil.
On y déniche des merveilles, mais les plus belles, pour les avoir.
On vient de tous côtés de la Méditerranée. Tout le monde est occupé, tout le monde est employé. Tout le monde est affairé, ceux qui viennent businesser et qui vont retraverser, recomptent les paquets. Les bateaux remplis de toutes ces denrées. Bientôt les cales seront pleines à craquer. Quand la côte phocéenne se sera éloignée, les boutiques du marché seront déjà fermées.
Du vrai cagnard d'Afrique, il y en a à foison. De l'arc-en-ciel magique, du rouge du Japon. Viens prendre le kawa sous la vieille sono. Elle joue parfois Massilia, il fait toujours beau. Viens avec moi au marché du soleil.
Et de la mosquée de Marseille, dans tes ruelles, on se dépêche pour acheter.
Viens avec moi au marché du soleil.
On y déniche des merveilles, mais les plus belles, pour les avoir.
On y vient pour voyager, on y vient pour palabrer, on y vient pour se rencontrer, pour occuper sa journée. On y vient pour respirer, on y vient pour échanger, on y vient sans se presser, on prend le temps pour savourer. Aujourd'hui les Marseillais de toute communauté ont besoin d'espace pour se rencontrer. Si on voulait vraiment embellir notre cité, il faudrait un marché du soleil dans chaque quartier.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.